al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues problemes, bueno, tampoc hi ha que dir problemes. Estava clar que estem en una situació i estem en un moment en el que tots els valors que hi havien i totes les situacions que teníem han canviat. Ara mateix estem en un moment en el que la gent canvia els paràmetres de la seva vida i estava lògic i era normal que passara també en el món del futbol. Per què? Bueno, pues perquè crec que els clubs de futbol tenien una idea de lo que podia ser, de lo que podia passar o de com podien afrontar esta crisi i esta situació, i ara mateix, bueno, pues no sé si ho esperaven o no, s'han trobat de cara que els futbolistes no estan per la llavor de pegar la cabotà. Bueno, els futbolistes mai han estat per la llavor de pegar la cabotà. Des de que el futbol és futbol, els futbolistes són els amos d'esta història. Per més que li botes que li pegueu i per més històries que vulgueu, són el centre d'atenció i són el xiquet mimat d'este cuento. Clar, davant d'això, si tu has anat donant-li poder i donant-li capacitat de creure al futbolista que esta història és ell, ell i ell, va ser difícil ara explicar-li que no, que en esta història no són ells, que eres tu, la patronal o el club, el que mana. I quan entrem en una situació com esta, en la que ja és una decisió personal i que confronta moltes coses, la salut, la ètica, la sensació de que no vol ser l'assenyalat per part de tot el món, que estiguem passant per un moment crític, difícil i complicat en el que molta gent necessita que se li facin proves i no se fan, i no s'estan fent, i no se van a fer, i van a tardar en fer-se. Per més que tu no tinguis la culpa i per més que tu digues mira, jo soc una empresa privada, si faig proves, més gent a la que li fan proves. Això que s'ahorra l'Estat. La resta de mortals ni ho entendran, ni ho entenen, ni volen entendre-ho. Per tant, va ser un conflicte etern. Un conflicte en el que si estens a les dues parts, sincerament, jo crec que les dues tenen raó. I a partir d'ahí depèn de cadascú i de la seva decisió. La història passa perquè el futbol volia tornar. Sí, egoístament perquè vol recuperar i no vol quebrar. Que al final és com quasi totes les empreses. Els dels bars volen tornar, la gent vol tornar i també entra aquesta part de dir si jo no torne tu tampoc. Ara mateix n'hi ha un muntó de clubs de futbol que no volen passar les proves. Ahir és on s'han agarrat perquè diuen que n'hi ha molta més gent que les necessita. Clar, ahir entra la disquisició de i de qui és culpa? De que la gent que necessita portem 40 dies i ni les veuen ni les oloren. Per això el resto no pot tindre-les? Per això el resto té que estar parat? I mentre, no sé, poden passar 40 dies més? 80 dies més? 100 dies més? Vosaltres penseu, per exemple, el futbol que veu que pot tornar, que pot fer-ho d'una manera segura, que pot trobar una eixida a tota aquesta situació i pot tirar avant. I que perquè n'hi ha que no pot, tu no pots. I tens que estar ahí parat, a l'espera. I que no saps quan ni com. No va ser fàcil, ja ho vam dir des del principi. Ja cada volta són més els equips de futbol que hem vist i sabia per la de no, no, nosaltres no volem fer més proves. I no, si no se fan les proves, no valdrà de res el protocol de la Lliga o que el Sanitat es diga pa'lante. Jo la veritat és que estic expectant a veure com acaba això. Expectant. A veure què fan els clubs de futbol. Què fan ara? Si això canvia la perspectiva, la idea i el futbol agafa... Mira, això també va... jo crec que això també va bé, molt bé, per a que els clubs de futbol entren dins d'una normalitat. Val? Fins ara era, bueno, no, no, lo millor de lo millor, sempre, lo últim, contompel, cariño, amor i lo que faci falta. Claro, ara és la primera volta que els clubs tenen que plantar-li cara als seus, a les seves vedets, als seus xiquets, i dir-los, ei, que no. I els xiquets, ara és la primera volta que diuen, no, no, això no. Com acabarà? Pues no ho sé. La veritat és que no tinc ni idea com pot acabar. Lo que està clar és que uns tenen la seva raó i els altres tenen la seva raó. La història passa per saber qui acabarà tenint-la de forma definitiva. No pinta fàcil, eh? No pinta gens fàcil. I mira que Tebas s'ha trencat el cap per tornar. I algú diu, no, el futbol... A veure, el futbol torna perquè necessita tornar. I al final és una empresa privada i és un espectacle. Ni més ni menys. Que te pot pareixer bé, que te pot pareixer mal, perfecte. Podríem estar discutint hores i hores i hores. El que no és normal, ja no és normal, és que, com vos deia, davant de la necessitat de test que hi ha, que és vital i prioritari, seguim igual. 40 dies després. Seguim igual. I la qüestió és, tu no pots tindre la gent tancada sine die, o perquè no saps què fer, o perquè no pots fer-ho, o perquè no tens possibilitat de fer-ho, o perquè no tens capacitat de fer-ho. I, claro, la resta comença a ficar-se nervioseta, claro, dir, hòstia, sí, què passa? Hi haurà que fer algo. I un dels primers que s'ha ficat nervioseta és el futbol. Claro, és com explicar-li al que està en casa i cobra tots els mesos i sé segur que quan acaba això eixirà, o al que està en casa no cobra i cada dia que passa sap que té molt difícil eixir i que necessita eixir i que millor necessita un test per poder eixir i començar a viure. Claro. Cada història és diferent. Cadascú és diferent. I el futbol està en aquesta tessitura de dir, jo vull eixir, puc eixir, tinc la capacitat per a poder eixir, els diners i jo crec que la manera de fer-ho, però ara quan ja ho tenia més o menys clar després de pelear-ho, els que tenen que eixir li han dit que no. Que no eixen. Claro, i tu penses, joder, pues t'ha tractat com un rei, cobres com un rei, ara que te necessite deberes, me dius no. Però claro, me dius no davant d'una situació que com li la vas a rebatre? Estem parlant de salut. Ara estem parlant d'un jugador francès que crec que està a la UCI. Jove. Com li ho tires en cara? No té raó un futbolista de dir jo no me la jugue? Claro que la té. Difícil situació. Comencem.
Tonight.
És apassionant veure què va fer la Lliga i els clubs de futbol davant d'esta història, com van a reaccionar o si van acceptar la proposta i el que diuen els futbolistes. Torna a dir des del principi, jo en esta història realment crec que tenen raó les dos parts. Raó. Les dos parts tenen la raó de dir, ei, anem per ahí. És un conflicte d'interessos davant d'un interès major, o no? El futbol és un interès major? Què passaria si no n'hi ha futbol el pròxim any? Si els futbolistes no volen jugar fins que n'hi ha segona vacuna? N'hi ha gent que diu que si no pot entrar la gent al camp, que el futbol no té tarifa, no té sentit. Aguantarà el futbol un any sense futbol? Aguantaran els clubs de futbol com coneixem? Tornarem a un futbol més amateur? Menys professional? Baixaran els sous dels futbolistes? Passaran a cobrar un 60% menys, que és el que haurien de cobrar si el futbol no se juga durant un any? Com se suporta? Difícil, eh? Però bueno, és algo que també les coses tenen el seu pro i el seu contra. El futbolista tenen que dir-lo, vale, perfecte, no vol jugar fins que n'hi ha una vacuna o no vol jugar fins que ho digui la sanitat. Este any ja sabem el que se perd, esta temporada. Un 20% del sou i veurem com se decidís a on s'arriba. Jo, avui, davant d'aquesta situació ho tindria clar, s'acabó. Ni se puja, ni se baixa, ni se guanya, ni res. Se queda com està, la UEFA que decís que aquí va a Europa i l'any que ve, de nou si se pot. I si no se pot, pa'lante. Avui analitzarem aquesta història en el doctor Alegre, parlarem d'aquesta situació en els nostres companys Rubio i Orejuela i avui contamos una història curiosa d'un vilarealenc que està a la Martinica en un velero perquè se ha tingut que parar la volta al món a mitjà camí per la història del punyetero Covid.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Fundació Caixa Rural Vila-real amplia el termini fins el 30 d'abril per a que les entitats socials de Vila-real puguen sol·licitar ajudes per a millorar la seva presència digital. Com poden optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobaran al web www.fundaciocaixarural.org.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Bueno, comencem. Lo primer, saludar als nostres comentaristes habituals. Senyor Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Eri, què tal? Com estàs?
Molt bé, Javi. Bona vesprada.
Anem a ello. Lo primer, Rubio, tal dia com avui, 24 d'abril, què coses importants, grosses i sèries va fer el Villarreal Club de Futbol tal dia com avui?
Pues mira, en el 1971, en la Copa, un Villarreal, un Barça 0. Gol de Paredes y en propia puerta.
Hombre,
y en el 70 sale en preferente.
Y se espera, esa primera es la historia, el partido mític històric de Copa, en la que Pepe Reina es porter y de Més, que caem eliminats después de anar al camp del Barça. Més.
En el 70 sale en preferente, Torrente 3, Villarreal 1, gol de Diego. En el 83 en tercera, Villarreal 1, Llevandú. En el 88 en segunda B, Villarreal 2, Alcira 0, gols de Santiago y Adriano. En el 2011 en primera, Sevilla 3, Villarreal 2, gols de Marchena y de Rossi. Y en el 2007 en primera división, un Villarreal 0, Real Sociedad 0, que era el partido avance del Villarreal-Liverpool.
No recuerden. Bueno, del Villarreal-Liverpool sí se lo van a ganar. El A3 mejor no recordaron, ¿no? Mira, estaba pensando en del Villarreal-Liverpool. Ayer feía una noticia yo. Que el Villarreal va a pujar a primera división, va a estar 4 años sense anar a Europa, ¿vale? Va a anar a Europa la 2003-2004. Desde esa época, de la 2003-2004, ¿vale? Només ha deixat d'estar en Europa un any. En esa época, la 2006-2007, que van fer la mítica cacauà del aquell equip de el Maribor, seria allò que mos va eliminar, que van fer la risa.
Maribor.
Que van fer la risa. I després, en tota aquesta altra època, no mai hem estat 2 anys seguits sense anar a Europa. La única volta l'any que vam baixar, clar, perquè al baixar i l'any que jugàvem Champions 11-12, la 12-13 vam jugar en segona divisió i la 13-14 vam pujar, però no jugàvem en Europa que perquè acabàvem de pujar. La resta d'anys hem jugat en Europa, però és que en els últims anys portem, des que vam pujar en Marcelino, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, jugant a Europa, i les anteriors. Hem jugat de 16 anys, 16 temporades seguides, des de la primera volta, 13. Hem estat en Europa. Som un dels equips de la Lliga Espanyola que més temps porta jugant en Europa, més o menys de manera consecutiva. Ojo, més que el València, per exemple. En els últims 13 anys, digui, 16 anys, en la situació que vos explique. Este any, si no se juga, estarem 2 anys sense jugar a Europa. Cosa que, per exemple, vos dia, ha passat des dels últims 15 anys una vegada i perquè van baixar. Curiositat, mira, parlant de jugar a Europa, este és el primer gol del Villarreal a Europa, a la Intertoto, contra el Hafnarfjörður. Sabeu qui va fer aquest gol?
Ni idea.
Aquesta seria una bona pregunta per al trivial groguet que fem habitualment. Vale, me'l guarde, i farem la pregunta. Ara va ficar vos i se so, però... Anem a guardar-lo i el ficarem. Mira, per exemple, parlant d'Europa, tu dius abans del partit del Liverpool, no? Mira, este és Marcelino abans de jugar esa eliminatòria. O després, este és Marcelino en Anfield, crec.
Seria fia libre, no pudo ser.
No, la verdad es que, como se suele decir, el gozo en un pozo. No, hemos intentado todo, pero... Ha habido enfrente un gran rival y hay que felicitarlo por ello.
El gol de ellos puede ser clave, no hablamos del árbitro, pero ese gol a 5 minutos nos ha dado un golpe muy duro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Habíamos empezado muy bien el partido, generando 2 ocasiones de gol antes del gol de ellos. Además, la forma de producirse con tanto rechace... No sé si fue en propia meta o sí. Entonces, bueno, fue un para llegar a la final tienes que tener también momentos de suerte, como a lo mejor en algunos momentos lo tuvimos para llegar aquí, yo creo que para llegar a dar este paso pues no lo hemos tenido, pero bueno, son circunstancias del juego y ya está. Hay que felicitar al rival y sobre todo Yo quiero en la derrota felicitar a nuestros jugadores.
Marcelino, no me es acabar Liverpool después de caure eliminado en la opción que yo he visto en Tingut mes prop de la historia de jugar una final. Yo creo que la, no va a decir la decepción más gran, pero tía, Miranda de Ebro, eso, es descensos, y esos momentos que dices, joder, cara, que Miranda de Ebro va a ser un partido de Copa tan sols, pero esos momentos en que la ilusión es máxima. El mes gordo, este, en Europa. Yo creo que incluso mes que el penal del Arsenal, mira lo que vos digo. Que el penal del Arsenal igual a la eliminatoria, eres nou, era tot nou, venia tot de nou, però esta jo crec que és la primera vegada, vam anar tots a Liverpool convençuts de que jugàvem la final, tio. No?
Sí, sí, jo crec que va ser aixina, després d'aquest gol en el descompte en partida anada, en el 1-0, jo crec que pràcticament el 80-90% veiem moltes possibilitats de jugar aquesta final, i després també, mirant aquest partit de tornada, amb aquest possible penal a Denis Suárez, al final tampoc va ser el millor partit, encara que també la decisió arbitral en aquell encontre va ser fonamental. Sí,
perquè Rubio, érem un equip que vam anar a jugar i que en dos anys havia perdut, crec, de tres partits per més de dos gols. O sigui, era un equip que sabies que marcaves i era impossible que te feren gol. El millor que tenia aquest equip era la defensa. I aquell dia, res, te vas fer tu primer gol, te vas morir, vamos.
Sí, pràcticament en dos temporades crec que havien quedat dos o tres partits 3-0, o sigui, era molt poc probable i justament aquest dia se van donar totes les condicions, però també com diu Eric, igual en el vídeo arbitratge en aquest partit va ser el penal i hagués jugat la final.
Pues sí, però bueno, és història del Villarreal i com això n'hi ha que contar-la, tampoc esperar ara flagelar-se ni lamentar-se, és història del Villarreal Club de Futbol i jo crec que... que va estar bé, tio, que al final dius, bueno, pues ha viscut algo que molta gent no viurà en la vida. Bueno, ho has publicat jo al principi, lío habemus. Rubio, n'hi ha un grapà d'equips de futbol, els seus futbolistes que han decidit no passar proves del Covid.
Sí, hi ha 6 clubs de primera divisió, que se sàpiga, que els jugadors estarien disposats inclús a plantar-se, perquè no volen fer-se els tests.
Jo coneixia el Celta, el Racing de segona divisió, que són els que ara pareix no volen. Eric, claro, jo he dit al principi, què fas? Jo a veure, el futbol cuida els futbolistes i els té com a les autèntiques vedets de so. El futbolista està acostumat a fer el que li dona la gana i a tindre tot el que vol, perquè se sent el centre d'atenció i l'autèntic protagonista d'aquesta història. Els clubs de futbol han permès això sempre, que el futbolista faja i desfaja. És la primera volta, a part de demanar més sous o d'aquella vaga de futbolistes quan volien ser professionals, d'aquell allò de les clàusules, però fa més anys que meló, del futbol modern, que els futbolistes diuen no. Davant d'una situació en la que el futbol necessita, com el menjar, tornar. Com acaba això? Qui creus que guanya?
Pues ara mateix és molt complicat, la veritat, perquè són comprensibles les dues parts, no? La dels jugadors que òbviament prioritzen, jo crec, la salut i per exemple, en aquest tipus de conflicte en els test, a lo millor pensen que el primer és fer els tests de sanitaris i després també és totalment comprensible per part dels clubs que pensen que l'única forma de salvar la viabilitat i l'economia d'aquest negoci és acabar la temporada, no? Per tant, jo crec que va ser complicat. Però clar, per exemple, si ens fixem en els clubs que han fet comunicats o han fet públic, no?, la seva opinió de negar-se a fer els tests, per exemple, el Racing i el Celta són clubs que ara mateix estan en una situació complicada, no? I per tant jo crec que es veuen a favorir si no es juga. Per tant, clar, al final també acabem sempre anant a la posició egoísta, no?, de cadascú segons la seva situació.
Sí, però tens una posició egoísta i tens algo que recolza aquesta posició i no és discutible, no? Bueno, és que al final dius què va fer la patronal? Fer el que fa l'empresa normal? Mira, és que el BBVA va fer-li proves a tots els seus treballadors i que vol que tornen a treballar. Potser n'hi haurà dos o tres del BBVA que diuen no, jo no vull anar, i el BBVA es dirà, pues no tornes. I davant d'aquesta situació dirà, hòstia, pues me toca anar. Que és injust, que no hauria de ser, pues és possible. Però i el futbol, què fa? El futbolista dir-li no tornes no pot. Convèncer-lo? Claro, després està l'altra situació. O explicar-li la situació, dir-li, mira, perfecte, perfecte. No juguem, no anem a jugar. Quan tornem? Quan ho diga sanitat, quan vosaltres tingueu la sensació de que podeu tornar, perquè per més que diga sanitat, si tu dius, no, no, jo no me trobo bé, no tinc por, no vull anar, i ara, claro, estem en una situació en què la gent ha generat i va a generar més por, més fòbia, més sensació d'inseguretat, difícil. I el futbol parat, si ja és un drama que no puga entrar la gent al camp i ja no saben com solucionar-ho, què va passar en lo següent? Difícil. Jo veig una posició complicada i per això ho veig apassionant. Veurem qui guanya. Qui creu que acaba emportant-se-la això? Els clubs convencen els futbolistes? Els futbolistes fan que els clubs tinguin que regular i tot el plan de Tebas que porta dos mesos treballant, invertint, se cau a terra? Què creu?
Jo estic convençut que al final se va acabar jugant. Al final jo crec que també estem acostumats a que som la millor lliga del món, no?, entre cometes, i òbviament si no minimitzem aquest impacte de la crisi, a lo millor quan tot això acabe, si se cancele lo que són les temporades i en altres països sí que se juga, a lo millor passen de ser la millor lliga del món a estar entre les 4 o 5 millors, no?, que seria jo crec un impacte important. Per tant, jo crec que al final els jugadors se donaran compte i que al final en el protocol que té fixa la lliga jo crec que no hi hauria cap tipus de problema per acabar la competició.
Però si és que al final quan el nostre govern aconseguís que fer test i tinga un cert control que no absolut i si anem tots al carrer i hi haurà gent que se contagiarà, n'hi haurà molts contagis, n'hi haurà un repunt, mentre no hi hagi una vacuna podem estar un any tancats a casa. Un any, Un any. Si seguim la mateixa sensació que ara, no trobem test, no podem fer-los, o no sabem fer-los, o no tenim diners per fer-los, o ves tu a saber què, podem estar un any. Un any que damunt veus que tampoc baixa. Portem 40 tants dies i la sensació és que podem estar a aquest nivell de contagis sine die, que va ser el que anem a tindre per viure normalment, o mira un poc menys. Ara tenim 4.000, doncs que en tinguem 2.000 per tot el país, 1.000. Però que això es van a ser impossible de llevar. Què fem? Estem tots un any a casa tancats? Sense res més que això? Difícil. Rubio, l'altre futbol sí que funciona, no?
Bueno, pareix... I Alemanya vol dir?
Home, l'altre futbol, no sé. Alemanya estan en marxa. Llegia jo que n'hi ha moltes lligues que ja tenen un planning de tornada i que van a totes, eh?
Bueno, sí, per exemple, crec que les vas veure l'altre dia les imatges del Salzburg, també en la Lliga d'Àustria també ja estan començant a fer els entrenaments, en la República Txeca crec que també, en Itàlia i França ja també s'estan començant a donar dades, i al final és el que va dir el director de la Bundesliga ahir. Si tot vol seguir igual, en els mateixos nivells econòmics i les mateixes fitxes dels jugadors, els traspassos milionaris, la Bundesliga té que acabar el 30 de juny, si no... ja se poden preparar que van a vindre retalls. I suposa que se pot aplicar a totes les lligues.
Bueno, veurem. Mentrestant, la UEFA mos ha fotut perquè no n'hi ha coeficients. Llàstima. Mira que pareixia que podia ser per ahir o que podíem rascar per ahir, però una vegada en la vida podíem tindre un poc de potra, però va ser que no. Anem a preguntar-li a un dels nostres analistes.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Trámites de Comunidad queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@trámitesdecomunidad.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Ex Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Dos y mitja, anem a ello. Claro, estem així pensant i analitzant què va passar. Senyor Alegre, què tal? Bon dia, bona vesprada, com està vostè?
Bon dia, Javi, com esteu?
Pues, aguantant.
Però bé, sí, esperant que continuem bé i esperant que tots vostès també continuem bé.
La veritat és que ja, bueno, estem parlant de que estem davant d'una situació en la que no sabem si anem avant o anem arrere, i en la que el futbol ha decidit tirar avant, i quan ja ho tenia tot fet, Toni, i sent els futbolistes diuen que de sonar, que, sí, que no volen.
Sí, jo el que estic és, bueno, pues, però és com tot el que estem vivint aquests dies de la nostra societat, un poc decebut, no?, de tota aquesta situació, de tots els interessos que continuen mesclant-se, i en el món del futbol en aquest moment, a part de que n'hi ha que és molt loable per part dels futbolistes, que és protegir la salut d'ells i la de la seva família, després hi ve massa interessos, massa situacions un poc falses que me costa creure, sobretot quan en un principi hi havia voluntat de que tot això poguera tirar cap endavant, perquè si no, per supost que ni la Lliga, ni la Federació i tots els altres estaments haveren posat el seu per a que la competició poguera retornar tenint en compte les diferències que hi havia. Sí. Però ara s'està demostrant que cadascú maneja les cartes com l'interès.
Sí, és raro, perquè que la Lliga se la jugue conforme se l'està jugant i manejant tots els palos que està manejant i esforçant-se conforme s'està esforçant, que de cop i volta apareguen els futbolistes i diguen ara no. Claro, però tu, jo també entenc que hi ha una part important que tenen por i que no volen, i davant d'això què fas, Toni, qui guanya? Perquè el futbol, el club, ara els clubs s'han donat compte que tenen a un grapat de gent a la que es deuen tot i al que els han fet creure que són el centre d'atenció i els reis d'això, i de cop quan els clubs diuen mira, necessite pa subsistir, pa viure, ja no pa jugar al futbol, pa guanyar un títol, pa viure, el futbolista diu no, jo no. Però claro, si la base final és tinc por, com li vas a dir a un tio que té por que jugue? Té tota la raó del món, claro. O sea, això li assistís, com convences,
sí, claro,
com convencen els clubs?
Però tot això me pareix molt bé, però també el que avui està treballant i no té un mes castanyes que anar a treballar, si haver de dir que no va a treballar i el govern ha dit que se té que treballar i determinar les empreses que han de treballar, però li haver dit, pues mira, vostè està bé, nosaltres intentem garantir la seva salut i no ha vingut a treballar, pues, hasta així la seva faena. Vull dir que també els clubs a millor n'hi haurà que prendran aquestes decisions. Jo me poso d'apocat del diable, jo no, sí. No tinc en aquest moment una opinió tancada, però el que estic veient, reitero, és molta declaracions de gent que ja fa alguns dies que venien, que veus que n'hi ha interessos creuats. En aquest moment crec que són 42 clubs que n'hi ha en l'Assemblea de Futbol Professional, doncs n'hi ha en segona divisió. Dic el que pensa, millor no serà veritat, però dic el que pensa, per això ja que tu me dices dir-ho, ho dic. Pues n'hi ha 8 o 9 o 10 equips que estan involucrats en segona divisió que per perdre la categoria n'hi ha 5 o 6 en primera, i estem parlant de 6 equips que estan posant problemes. Segur, Javi, que és llei de vida. És llei de vida. No, hem escoltat les manifestacions de José Luis Oltra l'altre dia fent una crida espectacular a que no se jugara a l'enrades. Bueno, sí, tot això està molt bé, però a mi vostès me fan pensar que n'hi ha dobles interessos, ho sé dir així, però me ho fan pensar, a mi no serà així, però me ho fan pensar.
Sí, és curiós que la majoria Rubio ara fa un rato, o no sé si Eric, que els que més s'han queixat i més fort ho han fet són o els que estan primers, ¿vale?, o els que estan últims. Els que estan últims tots aboguen per no jugar-se més. Normal, jo també ho faria, eh?
O sea, sí, claro.
O sea, l'Espanyol, per exemple, deu estar pensant, hòstia, que això s'acabe, que no baixem, perquè ho tinc difícil, si això torna. Te pregunto per la forma de tornar. Té cabuda cada 3 dies sense gent en la grada? És raro? Al final a tot mos adaptarem?
Bueno, va dir, jo crec que a tot mos adaptarem, no? I més en una època en què anem a estar encara molt en casa, jo crec que és una manera de poder pasar el test, ¿no? Sí. Después de haber llegado ya todo lo que tenía en pendent y haber visto teleseries y películas que tenía en pendent, pues tornar al fútbol, pero al fútbol, agradar al fútbol. Y bueno, yo creo que hemos acostumbrado, ¿eh? Será una otra situación, será una manera de acabar la temporada y hacer boca pera al inicio de la que ve, pero yo creo que hemos tendré que acostumbrar, es decir, no queda otra. A ver, si en Alemania están en ese planteamiento, claro, tienen esos dudas y no es una cosa fácil. En Francia ho van a fer, en Itàlia ho van a fer, i així que som diferents, o és que no n'hi ha capacitat de respondre davant d'aquestes situacions, quan n'hi ha que ser més solidari i més pensar en tirar endavant en la competició o en el bloc del món del futbol, perquè després d'en els problemes dels que estan per baix, pues mos tirem enrere, que si mos molesta que estar concentrats, si jo busqués això de la concentració, ja que m'he dit al jugador del Barça, fa un mes que li diu que ho hagi de sentir, no, és que no volem anar a concentrar. Escolta, cavaller, que vostè guanya, pot estar guanyant 5 o 6 milions d'euros, i si vostè té que estar un mes concentrat o més i més,
sí, però això,
que no passa res en absolut.
És que això, no, jo crec que ahí és on han errat els clubs. Ahí és on han errat els clubs. Els clubs porten, tu i jo ho sabem, vivim dins del futbol, dins. Els clubs porten molt de temps fent el que els futbolistes volen i acceptant cada volta més i permetint cada volta més que els futbolistes tinguin una quota de poder en certes decisions que abans no tenien i que ara tenen, i cada volta més, i cada volta més, sí, sí, sí. I cada volta més, i has anat cedint, i ara no pots replegar fil. O sigui, ara ja has tirat tot el fil de la canya i el peix ja fa el que li dona la gana, ja va sol, ja estàs jodido. I ara, claro, per això jo estic expectant a veure què passa en això. És la primera volta que la patronal veu que el seu xiquet mimat, que la seva nineta dels ulls, pot ser la que el mate. Saps?
Sí. És un bon moment, no?, per a veure com evoluciona tot això. I reitero, tampoc jo penso que hi ha molts jugadors i molts professionals que sentiran el que diuen i que diran que ells, vull dir que ho respecte, vull dir que jo estic convençut que hi haurà jugadors que parlaran en sèrio quan diuen que primer hi ha que pensar en la salut i totes aquestes coses. Estic convençut, però jo també estic convençut que hi haurà una altra gent que està aprofitant-se d'aquesta situació.
Ara falta veure, claro, la història d'aquest test, que dir, és que sanitari no tenen, claro, pues que l'estat aprete. Sí, claro, dius, jo vull dir, és com si tu ara tens una tendeta i dius, mira, jo tots els dies els meus treballadors van anar a la farmàcia o cada 3 dies van a fer-se proves perquè ho pague jo. Els teus treballadors seran els primers que diran, de puta mare, perfecte, la meva tranquil·litat. L'estat dirà, no, vostè no pot fer-ho, per què? Perquè vaig a fer-ho jo, vale. M'espera una setmana, m'espera dos, m'espera tres, m'espera quatre, m'espera cinc, m'espera sis, m'espera set, m'espera vuit. I diu, senyor, jo fa 7 setmanes que volia fer això, vostè encara no m'ho fa. Què fa? Claro, dius, què fas? Diu, jo tinc la potestat de fer-ho. No, eres egoista, i egoista. Jo puc fer-ho. És com les mascaretes, com les que compraven el paper del vàter, és com les que compraven l'alcohol. Tots els que l'han comprat en casa no l'han tornat,
No, però Javi, anem a veure. Si ha hagut una reunió federació i Consell Superior d'Esports, que és l'estat, és el govern, és perquè s'han donat compte que l'empresa del futbol, del futbol professional espanyol, maneja una quantitat de diners importantíssim, que en aquest moment sustenta tot l'altre esport, incluït esport professional, està sustentat, ja no t'he dit del no professional, en l'exemple que fa el Villarreal, està sustentat per les subvencions o els diners que aporta la mateixa Lliga de Futbol Professional. I s'han donat compte que és una multinacional que no pot parar, és una multinacional que se té que arrencar, és una multinacional que necessita que funcione com altres de les que ja està treballant en altres aspectes de la societat, que pot ser, jo no sé, alimentació, transport, aviació, productes químics, el que siga. I entonces, pues, se vol posar en marxa com en altres situacions que estem vivint i que esperem que se puguen viure. En les pròximes setmanes se necessita tornar a arrencar la societat, el seu funcionament, en totes les mesures possibles de per a que no s'assumisquen riscos o els riscos mínims que se puguen assumir.
Està clar. Alegre, gràcies. Passa-ho bé, seguirem parlant.
Sí, bueno, pues no, tenia pensat eixir de casa, però me fa la idea que me passaré també el cap de setmana en casa.
Molt bé, hasta luego.
Un abraç, vinga, hasta luego, adeu.
Bueno, pues Toni Alegre, la seva visió, la veritat és que jo el que dia és una situació difícil, perquè jo també entenc en una altra part als futbolistes i la seva sensació i el que de ver este por, claro, ahí sé què li dius, Per més que li vulguis contar pilongues, ell no vol anar i jo ho entenc. I damunt entenc que tenen aquest poder de poder... Tu te sents en aquest poder. Situació difícil, eh? Veurem qui, com diem al principi, qui se l'emporta o qui és capaç de solventar-la o qui se la tira cap al seu costat.
I tu com has vingut? Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños. Bueno, seguim. Per cert, avui tenim una història que val la pena. Anem a contactar en José Alberto Alexandre, que és de Vila-real i que vam entrevistar fa un temps. El 6 de desembre se'n va anar des de Borriana a pegar la volta al món en un velero. Va creuar l'oceà, va arribar a la zona del Carib i quan va arribar a la zona del Carib, a Martinica, allí estava fondejada davant d'una bahia de Santén, crec que es diu. És una illa, forma part del protectorat francès, és terra francesa, és colònia francesa. De cop i volta li diuen que se tanca la illa i queden confinats. Viuen en un barco davant en la platja, en la bahia, ell i 500 barcos més, baixa un dia, una hora al dia a comprar a terra amb la barqueta i allí està, però té un problema. Ara allí en juny ve època d'huracà. I quan ve no és un port tancat, és una bahia i el port més proper pues, té que anar vol anar a Panamà o a Venezuela o no recordo el dia. Si deixa el barco allí, agafa un avió i se'n torna a casa, el més normal és que quan torni no n'hi hagi barco. L'huracà el farà tabaco. Creuen es diu que no n'hi hagi, ojalà no n'hi hagi, però li diuen en la illa que sol haver sempre. O tornar a casa o ves tu a saber. Ara m'ho contarà ell, perquè la història és ben curiosa. Però per acabar en alguna història més. Del futbol, algo més que destacar, alguna curiositat? Eric.
No, mira, que per exemple, encara que no siga del Villarreal Club de Futbol, avui ha sigut la primera condena oficial per amanyar un partit a Espanya. En aquell Osasuna de temporada 2013-2014, recordem que aquell partit crec que era entre el Llevant, on hi havia jugadors Com i Borra finalment no van haver cap tipus de condena acusatòria, però per primera vegada en el futbol espanyol Osasuna ha sigut condenat per amanyar un partit.
Mira, Cazorla ha estat en Cristina Pedroche, Rubio. Segur que la Pedroche fa un programa de fer yoga o gimnàstica o no sé què fa, i porta protagonistes. I el primer de tots ha estat Cazorla.
Sí, el primer protagonista de això, dels seus vídeos, és Cazorla.
Mira. Bueno, pues este es don Santiago Cazorla. Creo que está en Instagram, Rubio, se puede ver esta entrevista, ¿no? Y los ejercicios que fan Cazorla y Cristina Pedroche.
En el Instagram de Cristina, se puede ver el vídeo sencer.
El que han visto es una entrevista a Ferniño, Eric, que cree que le ha feta al germà.
Sí, crec que sí, que està publicada en el portal Grada 3, que és sobre esport i futbol, i crec que sí, que l'ha realitzat el seu germà.
I què diu?
Bueno, pues en la entrevista la veritat és que parla de moltes coses prou interessants, per exemple, la seva arribada al Villarreal Club de Futbol en 15 anys, de quan es va trencar el creuat, del tractament que va tindre, en el que parla, per exemple, de... o ben cuidat que estan hechos de la cantera del Villarreal Club de Fútbol, y después, pues, por ejemplo, tenían tres preguntas interesantes que si vos les podrían repasar.
Pues dime.
Mira, por ejemplo, la primera que le pregunten, aixina interesante, es que quién va a ser el jugador que más le ha sorpresa en el Villarreal Club de Fútbol. Y ahí contesta que Cazorla es un espectáculo, el dominio que tiene del balón para la envergadura que tiene, no pierde un balón, domina las dos piernas por igual, aún no sé si es zurdo o diestro. Me parece una locura de jugador. Després, per exemple, també parla de la Calleja, de la confiança que té Calleja en ell. Ell diu que cuando le hizo debutar contra la Vez en ambos partidos me dijo lo mismo: haz lo que haces en juveniles y sin presión. Eso me dijo, nada más. Y després, per exemple, per a acabar, parla també de l'arribada de Paco Alcácer al Villarreal Club de Fútbol. Confiesa que va a ser un palo en un nivel muy bueno, entrando en el equipo fue complicado porque te ves metido de un día para otro en tu sueño y llega a él, pero al final te das cuenta que es lo normal. Un club de la categoría del Villarreal Club de Fútbol no puede depender de un niño de 19 años, tiene que buscar un delantero de talla mundial como es Paco Alcácer. Él está a un nivel superior, soy un chico de 19 años al que todavía le queda mucho por mejorar. Y por último, la última pregunta y sin interesante es que le pregunten que cómo vería una sesión para la temporada que ve. Y digo que si me ayuda a crecer, todo es bienvenido. Si es una buena oferta, el Villarreal está conforme, adelante.
Molt bé, una pausa i anem a la Martinica.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Thank you. Desde Mavres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mavres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguen domiciliat d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Bueno, y con voz de ella, anéme la historia de José Alberto Aleixandre, yo lo coné per Àlex, pero bueno, un tipo que está amb la seva parella a la Martinica en un velero parat porque el COVID le ha fet parar la seva volta al món. José Alberto Aleixandre, ¿qué tal? Buena vesprada.
¿Qué tal? Muy buenas, Javier.
¿A dónde estás?
En Martinica, concretamente en la bahía de Santan. Eso está en el sur de Martinica, en una bahía que ni en ara mateix, pues... Jo i 500 barcos més, aproximadament.
Però gent dins, d'aquests 500 barcos, o els barcos parats i la gent a terra?
Sí, així fa pues, un mes aproximadament, un mes i algo, que estem aparats perquè, claro, quan va estallar tot això del virus i tal, pues així com és part de França, pensàvem que estaríem sentint d'Espanya que podia arribar, que en Espanya estàvem passant-lo mal, i pensàvem que així, en fi, estàvem en una isla en el Caribe i que no ens passaria res, però al poc vas començar a arribar barcos així, això se va plenar i tot el món van tancar les autoritats, helicòpteros, gendarmeria, i l'ordre és de no eixir dels barcos i estem ja pues, un mes de quarantena.
Tu te'n vas anar en gener, febrer, quan te van entrevistar a tu?
Jo vaig eixir d'Espanya el 6 de desembre, vaig eixir d'Espanya, o sigui, de Castelló, de Borriana, concretament, i ho havia fet per tramos, vaig anar de Borriana a Algeciras i d'Algeciras a Canàries, i ja de Canàries vaig eixir per fi a principis de gener. El 8 de gener vaig eixir de Canàries cap a Cabo Verde i de Cabo Verde cap al Caribe, a Martinica.
Tu tenies la idea en el cap de pegar la volta al món en un velero que li diuen el Intrépido, crec, no?
Correcte, però ahí dissentisguen algo. Tenim, concretament. O sigui, la idea és Isa, o sigui, és pegar la volta al món a vela, conforme vaig estar explicant, però claro, això pues, canvia una miqueta la situació. La fa més dificultosa encara de lo que ja era, perquè algo que pensava que no, això, que no afectaria, pues, realment, com afecta a tots els països del món, pues, complica una miqueta el tema que teníem previst fer.
Tu quan comences a enterar-te que la cosa està ficant complicada en Europa, en Espanya, i teus, que van a tancar Espanya, on te pilla això?
A mi me pilla en Martinica, perquè jo així en Martinica estava pues, fent viatges, coneixent les isles, fent viatges amb més gent, nosaltres també fem algun charter i tal, per així, per el Caribe, i bueno, per la família, pel contacte amb la família, pues, ens entenem que allò està ficant-se prou cru, que allí estan multiplicant-se les infeccions. Però, claro, n'hi ha un dato que mos fa entendre que nosaltres estarem al marge, i és que, claro, no, això és que ha passat en Espanya, però, claro, en la calor se'n va i tal, i nosaltres sí, ara mateix estem a 30 graus. Entonces pensem que així no arribarà i que no n'hi ha que tindre ninguna por de res. Però, per precaució, decidim molt prudentment pues, quedar-nos en esta bahia, fondejar així i esperar una miqueta a veure com va evolucionant el tema. I als 4 dies, quan anem a baixem un dia tranquil·lament a comprar unes tendes, ens encontrem que el poble està desert completament i que les tendes estan totes tancades. N'hi havia una ordre de la gendarmeria, com que se decretava l'ordre, que no se podia, de quarantena, vamos, que començava
igual,
la quarantena.
Igual que sí, tu vius dins d'un barco, tu i la teua parella, sí. Anabel, crec que li diuen, i esteu
sí, tu, bueno,
lliures esteu, perquè si avui teniu la mar i tu pots nadar, suposo, o no te deixen nadar tampoc.
Tenim certes limitacions. Així és algo pareguda a Espanya. El que passa és que la nostra situació de que la nostra vivienda és el barco, concretament, bueno, igual la nostra que la d'estos 500 barcos que tenim alrededor, sí, sí. És molt, molt curiós. Realment no podem fer de port, no podem fer de port, només podem eixir a caminar com a molt una hora al dia, encara que no se veu a ningú per ahí, està tot el món realment recollit en el seu barco. Només podem anar a comprar, només estan oberts els comerços per els matins, dos o tres dies a la setmana, obrim per els matins els comerços d'alimentícios, vamos al supermercat, la farmàcia, panaderia i alguna cosa més, però res del resto de comerç està completament tancat i no podem nadar a més de, teòricament, 15 metres del barco.
Vale, i en un barco tu compres si pots mantenir perquè fas travessia llarga, pots acumular menjar, quant de temps podries estar sense baixar?
Bueno, ara mateix realment jo sóc una persona prou precavida i tenim menjar com a per a nosaltres dos tranquil·lament per un parell de mesos, perquè això, sempre m'agrada anar en algo de previsió i esta vegada sabent el que podia passar pues, hem allargat una miqueta més les despenses. De totes maneres, el barco és un barco que està, gràcies a Déu, és un barco que està preparat per la volta al món. Entonces, tenim aulla dolça perquè tenim potabilitzadora, tenim aulla dolça sense límit, tenim llum també perquè tenim plaques solars, aerogenerador, o sigui que dins d'això estem en un barco molt ben preparat per a aquestes situacions.
T'espera, és una cosa com esta? O sea, tu l'aventura a la volta al món era guapa, però una pandèmia dins d'un barco?
La veritat és que ara que tenim tant de temps per pensar en aquestes coses, jo m'imaginava moltes aventures i moltes històries, però no mai res pareguda d'això, ni mucho menos. I clar, és que això ara intento plantejar-me-ho com a un repte més de la volta al món i de dir, bueno, el món ha canviat, ja no res serà igual, perquè a més estic completament segur, però forma part del joc. Al final tenim que, diuen que n'hi ha dos tipus de marineros, el que és a navegar només quan fa bon temps, i el bon marinero que és el que s'adapta a les circumstàncies i trima les veles pel vent que faci. I jo vaig a intentar pues, això, adaptar-me a les circumstàncies i intentar complir el que volem complir, el que tenim clar que volem complir, de la manera que siga. L'únic que a lo millor pues, sí que és veritat que tenim que fer pues, modificacions. No sabem encara si podrem continuar cap a Panamà, que era la nostra idea, Aruba, Colòmbia i Panamà, i passar allí, diguem, la temporada hasta que siga el moment de cruzar el Pacífic, o bé, per el contrari, si així ens encontrem la negativa de tots els països, de les fronteres tancades, n'hi ha un senyor que se diu Huracán que, claro, ve en juny i no pots estar així.
Claro,
ahí
és terra d'huracans, claro, si dices el barco ahí te'l pot fer tabaco.
Efectivament, puc encontrar trossos de barco.
Claro, que és el més normal.
Entonces, claro, ara mateix, de fet, agudarà un huracán, un cicló, que se diu, en el Pacífic, en Vanuatu i demés, i ha destrossat completament l'isla. O sigui, les viviendes que són fetes de Portland i de rajola.
Sí, sí.
Imagina't el que li pot fer a un barco. Entonces,
que, claro, tens que fugir d'ahí, buscar un lloc segur on no estiga època de huracans.
Claro, nosaltres tenim que o bé anar-nos, com te dic, o bé anar-nos cap a Panamà, que és una zona lliure d'huracans, o bé baixar-nos cap a Venezuela, Trinidad i Tobago, que és una zona ara mateix una miqueta calenteta, perquè a més està també el conflicte este d'Estats Units i en fi, allò està ara, la veritat és que no és un bon moment per anar cap allà. I l'altra opció, pues, si no ens deixen anar a qualsevol d'aquests dos llocs, pues, tindrem que anar regressar cap a Espanya i fer un parèntesis, i no dic que en això s'acabi, ni mucho menos, tindríem que fer un parèntesis i tornar a creuar l'Atlàntic, però esta volta en el sentit contrari, que és algo una miqueta més complicat i més llarg, que és un mes de navegació, per tindríem que pujar cap a les Bermudes, Bahamas, Bermudes, Azores, i d'allí cap a Gibraltar, i a esperar l'estiu allí, i després de l'estiu tornar una altra vegada cap a Sica, a continuar.
Tornar a casa, si decidires tornar a casa, quant tardaries?
aproximadament des d'on estem a esta casa com un mes i una setmana, un mes i mig aproximadament, un mes i una setmana, un mes i mig aproximadament.
O sea, faries diverses etapes o com ho fas? Tindries que...
Bueno, parades evidentment només ne puc fer on estic a terra, entonces claro. Una vegada isquem d'ací del Caribe, la parada, la primera Canàries. Parada que faríem seria en... no, la primera és en Azores.
Sí.
I fins allí tenim unes 2.500 milles en els vents una miqueta més forts, que són els alisios, i en fi, el vent és molt més variable i esta volta, pues, en vez de vindre 8 persones conforme van vindre, pues, aniríem a Anabel i jo llavant, que claro, també fa que tot sigui més emocionant.
Tens que treballar el doble, patir el doble.
Efectivament, doble de guàrdies, tens que estar fent més coses en menys mans. Sempre és més complicat.
Bueno, una història per escriure un llibre, Àlex.
Estigue en ello, Javier. Que no t'ho cregues, no era la meva idea, però ja fa temps que porte escrivint-lo i relatant, perquè la veritat és que totes les històries que m'estan passant com a curiositats i com a coses interessants, n'hi ha moltíssimes coses que la gent jo crec que disfrutarà molt. Menos... si algun dia això arriba a publicar-ho.
Menos mal que vas fer el barco a consciència, eh? O sea, te va costar, però menos mal que abans d'anar-te vas dir, si me'n vaig en algo en la que passe lo que passe, puc mantindre. I la veritat és que vas acertar, pues,
sí.
Eh?
Sí. En això, gràcies a Déu, ha sigut previsor i m'ha ajudat a muntó. El tindre el barco molt preparat ajuda a muntó a l'aventura.
Sort.
Bueno, moltíssimes gràcies, Javier. Moltes gràcies i espero que parlem pront.
Espere. Eh? Adéu.
Vinga, hasta.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos. Serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Limpieza Servilín Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Fins així. Les 3 i 5 minuts i 6 minuts. Gràcies per estar ahí com sempre. I ja sabeu, així estarem dilluns una volta més. Quina aventura, eh? La volta al món en velero. I a l'espera de veure qui guanya. Si és futbolistes, o és clubs, o la lliga, la patronal o el treballador. Els que volen jugar sí o sí, o els que no. Fins que no tinguin una seguretat absoluta per la seva salut. Decisió complicada, eh? Com dia, escoltes a uns, escoltes als altres, i tots tenen raó. N'hi ha una part, com dia Tonelegre, que és interessada, molt interessada. N'hi ha una altra que ho té molt clar perquè no vol i no vol arriscar-se, i jo crec que és respectable 100%. I després estan els del futbol, que només tenen ganes de tornar, que creuen que fan tot el possible i que no poden. Veurem com acaba. Adeu.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio. Ràdio Vila-real.